El lloc on vivien, l'Alt Karabakh, la terra que consideraven el seu país, deixarà d'existir en la forma territorial que voldrien, i molts, moltíssims, marxen. I encara han abandonat casa seva amb tot el que ha pogut transportar, també el seu ramat. La seva història ens l'explicarà l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Armènia, Roser Oliver. Pels pèls, de mínims i en extremis, però Esquerra Republicana i Junts han consensuat propostes al Parlament en defensa de l'amnistia i l'autodeterminació. El PSC i el PSOE adverteixen que pel camí de la ruptura no s'avançarà. El cas Negreira ha fet un gir avui, ha pujat de grau. El jutge investiga el Barça per un delicte de suborn. Ho analitzarem amb Laia Tudel.
Catalunya nit.
Més d'11.000 guionistes als Estats Units poden tornar avui a la feina després de més de 4 mesos de vaga.
Ara el que tenim permís és per començar a reunir-nos amb productors, amb estudis, amb executius.
Entre els que tornen a la feina, el català Àlex Pastor, que ens respondrà des de Los Angeles. Les pel·lícules dels creadors de Hollywood, alguns joves les consumiran probablement així.
Hem d'aconseguir el tesor. Nos el van robar. Com els falsos llarots.
De manera accelerada, parlarem del fenomen de l'speed watching, el que ja és habitual en missatges de veu, escoltar-lo ràpid, s'estén a altres formats. Si teniu un gos, heu de saber que a partir d'ara estarà prohibit per llei deixar-lo sol més de 24 hores. Explicarem els detalls de la normativa de benestar animal que entra en vigor. Obrirem la temporada del TNC amb un clàssic, la plaça del Diamant, i explicarem com ha sorprès ser tan gana al Festival de Cine de Sant Sebastià. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El Parlament aprovarà demà resolucions de suport a l'amnistia i l'autodeterminació. Martí Ferrero, emoció fins a última hora, perquè ahir mateix explicàvem que Esquerra i Junts donaven la sensació que anava cadascú per la seva banda, i avui han pogut mostrar aquesta idea de més unió. Hi ha hagut un acord entre els tres grups independentistes a la cambra.
Sí, ha estat in extremis, com deies, en temps de descompte, fins i tot, però Esquerra Republicana i Junts han acabat salvant el suport a l'autodeterminació amb un text pactat que satisfà les dues parts. Es manté la referència dels republicans que insta el govern a treballar per fer realitat el referèndum, i dona protagonisme als partits en les negociacions per la investidura espanyola, com pretenia Junts. I just en aquest punt, el text representa la primera coordinació important entre Esquerra i Junts a l'hora de conduir aquestes negociacions, perquè fixa que les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés no donin suport a cap candidat que no es comprometi a crear les condicions per la celebració d'aquest referèndum.
I parlàvem d'acord a tres bandes, sí, pel que fa a l'amnistia, oi?
Exacte. Ha estat un text pactat aquí entre Esquerra, Junts i la CUP, que defensa una llei d'amnistia que inclogui tots els represaliats per motius polítics. Aquest redactat substitueix el de la proposta inicial de Junts, que demanava l'abandonament efectiu de la via judicial contra els independentistes en general. Doncs bé, amb la nova redacció, un dels partits firmants, justament la CUP, considera que el cas de Laura Borràs no seria amnistiable. Xavier Pellicer és diputat anticapitalista.
Per nosaltres queden incloses totes aquelles persones que han estat represaliades per motius polítics o en un context de conflicte amb l'Estat, per totes aquelles lluites democràtiques en defensa dels drets col·lectius i dels drets fonamentals. Òbviament, Laura Borràs no és el cas.
Totes dues resolucions s'aprovaran, malgrat que els socialistes ja han avançat que hi votaran en contra. En un comunicat conjunt de fa molt poca estona, el PSC i el PSOE adverteixen que pel camí de la ruptura, diuen, no hi ha abans possible. I, Manel, les votacions demà a partir d'un quart de 10 del matí de demà.
Perfecte, doncs a la nit ens ho expliques.
Molt bé!
I a l'Ajuntament de Madrid, polèmica. El PSOE ha forçat la dimissió del seu regidor, Daniel Biondi, perquè enmig del ple municipal ha anat a l'escó de l'alcalde, Martínez Almeida, i li ha donat tres copets a la cara. Aquest és el moment en què passava tot.
Es usted un violento en los plenos, señor Biondi. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que...
La portaveu del PSOE a l'Ajuntament, l'exministra Reyes Maroto, ha demanat perdó.
Pedir disculpas al señor Martínez Almeida por lo sucedido. Como el Grupo Municipal Socialista no podemos estar más de acuerdo con el máximo respeto a esta Cámara y con el respeto a la palabra de todos los concejales de esta corporación municipal.
No és la primera vegada que aquest polític protagonitza fets polèmics. El 2018, a l'Assemblea de Madrid, va tenir una topada amb un diputat de Podem a qui va dir: si tornes a fer una intervenció així, t'arrenco el cap.
Catalunya nit.
Gir de guió en el cas Negreira. Avui el jutge ha fet un pas més i ara investiga el Barça per un delicte de suborn. El magistrat considera que l'exàrbitre Enríquez Negreira exercia funcions de caràcter públic com a directiu a la Reial Federació Espanyola de Futbol quan el Barça li hauria pagat més de 7 milions d'euros. Això obre una nova fase d'instrucció i per això la Guàrdia Civil ha fet un escorcoll exhaustiu que ha acabat fa poca estona, després de 12 hores, a la ciutat de futbol de les Roces, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. Madrid, Jordi Brascó, què buscaven exactament els agents?
El jutge instructor Joaquín Aguirre li interessa sobretot comprovar quin era el poder de decisió que tenia Negreira en les reunions del Comitè Tècnic d'Àrbitres. És un punt clau, perquè en aquestes reunions es puntuaven els col·legiats i es decidia el seu futur dins l'estructura de la federació. És a dir, si els feien pujar de categoria, si els feien baixar, si els ascendien a àrbitres internacionals i si mereixien xiular els partits importants, on sovint hi ha implicat el Barça. Negreira era present en aquestes reunions i les actes revelaran quin era el seu grau d'influència. La durada d'aquest registre sense detinguts respon a l'enorme quantitat de documentació potencialment relacionada amb el cas, insistim. Van ser 17 anys de Negreira vicepresident al Comitè Tècnic d'Àrbitres i el nombre d'informes, correus i actes, tant físics com electrònics, és molt alt.
I per entendre molt millor què està passant, tenim amb nosaltres avui la Laia Tudel, benvinguda.
Gràcies.
Quin gir ha fet avui la investigació del cas Negreira?
Doncs bàsicament que fins avui el Barça estava sent investigat per corrupció esportiva i des d'avui el que està és investigat per suborn. I aquest és un canvi important en el cas. D'entrada, perquè el suborn estem parlant que s'han hagut de fer uns pagaments il·legals o il·lícits d'un privat a un ens públic o una persona pública. Fins ara era corrupció entre particulars. I clar, això obre una via d'una sanció més greu o més gran de la que s'exposava fins ara amb la corrupció esportiva.
Ja ha respost el Barça? Què hi diu?
No, i no respondrà. No ho farà perquè està tot el procés judicial està obert, tot just comença ara la fase d'instrucció. Ells públicament no faran cap comunicat. Avui, per exemple, hi havia un acte on hi havia la porta que havia de parlar d'altres coses i ha decidit no parlar per no dir res sobre això, però sí que és cert que internament el Barça, diríem que es manté en aquest estat de tranquil·litat amb aquest cas, perquè ells sí que reconeixen, i això sí que ho han dit públicament, que segurament no va ser ètic fer aquests pagaments al que era en aquell moment vicepresident del Comitè d'Àrbitres, que era Enríquez Negreira, per assessorar o per fer uns cursos, però sí que diuen que està justificat, que tot està en factures i que tots els pagaments han estat per uns serveis. Per tant, ells estan molt convençuts que no hi ha res il·legal. I després, aquest delicte de suborn va lligat a considerar que la Federació Espanyola de Futbol és una entitat pública. I això, el Barça i fons judicials que hem consultat, vaja, ens diuen que, és que no es pot considerar i no es pot interpretar que sigui pública. Perquè d'entrada, recordareu que aquí n'hem parlat molt del cas Rubiales,
sí.
Una de les coses que es deia, perquè el govern no actua, no hi entra més ràpid, perquè no fa fora Rubiales, i et deien perquè són independents, no són públiques, el govern no hi pot entrar. Per tant, ara mateix que el jutge la consideri pública, doncs es fa difícil de mantenir aquesta hipòtesi.
A partir d'ara, que això ja ho veurem, pot ser des que s'arxivi i no vagi endavant el cas, o que hi hagués una condemna, en qualsevol cas, passi el que passi, el Barça ja ha quedat tocat, la seva imatge, com a mínim?
Sí, ja ho estava fins ara amb tot el cas Negreira, i avui mateix, si tu et fixaves, veies a tot arreu, a tot el món, els titulars dels grans mitjans, als Estats Units, a la BBC, a Anglaterra, que m'hi he fixat, perquè ha entrat un company nostre, l'Ernest Macià, a explicar aquest cas, la paraula suborn estava al costat del Barça.
Clar.
Per tant, fins ara era corrupció al costat del Barça i ara ja és suborn al costat del Barça. Per tant, la imatge segueix tacada del Barça. I, a més, en tot això encara no ha dit res la UEFA, que fins ara havia decidit no sancionar el Barça, no fer-lo fora de Champions, però cert que quan ho va dir, va fer un asterisc en el comunicat i va dir: estarem molt atents al procés judicial. Ara això s'obre una nova via. És un nou paradigma aquest cas de Negreira, entra en una nova fase. Veurem si la UEFA els pròxims dies es pronuncia o diu alguna cosa.
Perfecte, doncs veurem fins a quin punt és delicada la situació del Barça per aquest aspecte, i l'esportiu també l'anirem seguint. Moltíssimes gràcies, i qualsevol novetat grossa et tornarem a cridar.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Les 10 i 11 minuts, l'Alt Karabakh deixarà d'existir com a república l'1 de gener i així posarà fi a més de 3 dècades com a país independent de facto, ja que no tenia reconeixement internacional. El seu president ha signat el decret de dissolució mentre que el líder de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, apareixia per primer cop en aquest territori que ara controlen per les armes. L'èxode de la població de l'Alt Karabakh continua i ja han fugit cap a la veïna Armènia amb més de 75.000 habitants dels 120.000 totals. A prop de la frontera i a la nostra enviada especial, Roser Oliver Olivella.
Cada hora, 1.000 refugiats de l'Alt Karabakh travessen la frontera amb Armènia. La majoria ho fan cotxes atrotinats de l'època soviètica. El primer que reben és menjar i aigua, però el líquid més apreciat és un altre, la gasolina. Per culpa del bloqueig àzeri dels últims mesos, a l'enclavament hi havia manca de combustible i molts vehicles s'han quedat ara parats a mig camí per no tenir-ne. Abans d'arribar a Armènia, els refugiats han de passar un control dels soldats àzeris. El camu de la resistència armènia ha travessat amb por de ser detingut.
Els meus tres fills i jo vam lluitar, però no ens en vam sortir. Ells són més forts que nosaltres, tenen més armes. Ens atacaven amb drons des del cel i nosaltres, a casa amb la quitxalla, només teníem metralletes.
Però aquesta frontera no només la travessen vehicles. 6 pastors armenis de l'Alt Karabakh han aconseguit passar amb 400 ovelles. El pastor Karen ara pot respirar tranquil.
L'Alt Karabakh s'ha acabat. Per això m'he emportat el ramat. Ho he deixat tot en mans de Déu. Vam pensar, o bé ens detenen o bé creuem. I hem aconseguit passar.
Pastors i animals han fet més de 50 quilòmetres fins a arribar a la frontera.
Tot el que passa a les antigues repúbliques soviètiques és de l'interès de Rússia. La prioritat és garantir la pau i l'estabilitat, però en aquest darrer conflicte, Armènia sent que el germà gran l'ha abandonat davant un Azerbaidjan més poderós. A Yerevan creuen que el darrer enviament de forces de pau per part del Kremlin és una simple neteja d'imatge. El president armeni, Nikol Pashinyan, ha declarat que Rússia no ha pogut o no ha volgut mantenir el control sobre l'Alt Karabakh, unes acusacions que Putin considera inacceptables.
Si Armènia volia que ens impliquéssim al Karabakh, haurien d'haver pres les decisions amb nosaltres, bilateralment. Què se suposa que havien de fer si no? No tenim res a dir si Armènia ha reconegut el Karabakh com a part de l'Azerbaidjan.
Tradicionalment, Armènia ha sigut l'aliat més proper de Rússia al Caucas, però aquesta bona sintonia ja fa mesos que s'està esquerdant. A Ucraïna, Rússia hi té compromès tot el seu desplegament militar i des d'aleshores, Armènia se sent abandonada pel seu teòric protector. A més, les relacions entre Moscou i Bakú són cada cop més estretes. Rússia ven quantitats enormes de gas a l'Azerbaidjan, que és qui té la infraestructura perquè aquest gas acabi arribant igualment a Europa. Com a revenja, Armènia darrerament ha fet moviments que han irritat Vladimir Putin, com l'anunci d'unes maniobres militars entre soldats armenis i nord-americans, o que Yerevan, en un moviment de molt simbolisme, envies a principis de setembre material humanitari cap a Ucraïna per primera vegada des de l'inici de la guerra.
Gràcies, Noel Rodríguez, des de Moscou, i ara cap a Còrsega, perquè la proposta d'avui del president Emmanuel Macron de reformar la Constitució francesa per dotar Còrsega d'un estatus particular i que es constitueixi en autonomia arriba després d'un procés de gairebé una dècada de lluita de governs nacionalistes corsos per un major reconeixement de la seva identitat.
Macron ha obert la porta que Ajaccio adopti regles en competències que París transfereix, però dintre del marc constitucional. Els nacionalistes corsos al poder des del 2015 i han respost. No n'hi ha prou, diuen. Aquest és Jean-Christophe Angelini, líder del partit de la Nació Corsa.
Satisfet i prudent.
Satisfet i cautelós. Satisfet perquè sentir parlar d'una comunitat única, de la inclusió de la nostra illa a la Constitució, tot això són raons poderoses per estar satisfets. Alhora cautelós perquè tots sabem que amb això no n'hi ha prou. Ara, per garantir una solució política.
La sortie politique.
Macron espera que l'Assemblea Corsa tanqui l'acord per a l'article propi a la Constitució francesa en mig any.
I com sempre ens agrada fer aquí el Catalunya Nit, ara ens aturem un moment perquè volem entendre ben bé què és el que està passant i ho farem amb Xavier Vilà. Per què Còrsega és francesa?
Bàsicament perquè va envair l'illa al segle XVIII i la va comprar els genovesos. El rei Lluís XV, amb les colònies americanes perdudes en aquell moment, va establir una aliança amb Gènova per cofinançar una expedició i conquerir Còrsega. Gènova no va poder honorar la seva part i va signar el Tractat de Versalles, pel qual venia l'illa a París per salvar el seu deute. I des de llavors, Manel, bona part dels corsos se senten més propers a Itàlia que no pas a França i malden per tenir més autonomia política.
I aquesta és la gènesi del moviment nacionalista cors.
Sí, en bona mesura. França va imposar govern i institucions després de rasar els corsos a la batalla de Ponte Nuovo sul Golo. Una derrota independentista dura que va comportar no només la fi de l'estat cors, sinó també la repressió francesa i l'exili massiu, entre d'altres, del pare de la nació corsa, Pasquale Paoli. Per cert, Manel, el secretari de Paoli es va quedar a Ajaccio per organitzar la resistència. Un home que es deia Carlo Maria Bonaparte, el pare de Napoleó.
I anys després, el nacionalisme cors revifa.
Sí, va ser la dècada dels 70 quan el moviment independentista va recórrer la lluita armada per reivindicar els seus objectius. El Front d'Alliberament Nacional cors reclamava el dret a l'autodeterminació, a més de defensar elements identitaris de la cultura corsa com la llengua o les institucions històriques abolides per França.
I això ens porta a fer un salt fins al 2017.
I això és l'últim que t'explico. Va ser llavors quan els sobiranistes corsos van guanyar rotundament a les eleccions legislatives una llista PA Còrsega que va obtenir més del 56% dels vots a l'Assemblea Regional. París, davant d'això, li veu les orelles al llop. I l'altre element que ajuda a entendre el pas d'avui de Macron en remet a la mort l'any passat d'Ivan Colonna. El líder nacionalista cors el van assassinar a la presó on complia condemna per l'assassinat del prefecte de l'illa, una mort que va provocar un clam contra la metròpoli. Macron va entendre que calia estendre la mà. Avui ho ha fet promovent una autonomia descafeïnada que ja és més, però, que el magre estatus de col·lectivitat que ara té l'illa, un estatus només una mica superior de les regions continentals franceses.
Gràcies, Xavier.
Catalunya nit.
I atenció, perquè demà entra en vigor la nova llei de benestar animal, una nova norma que s'afegeix a la que ja tenia Catalunya i que regula alguns aspectes per a professionals i particulars amb els animals de companyia. Entre les novetats s'incrementen les multes fins als 200.000 euros per maltractament d'animals o es prohibeix deixar un gos sol a casa més de 24 hores. Oriol Pujador, repassem les principals novetats d'aquesta regulació.
Manel, sí, si et sembla, comencem per les novetats en l'àmbit professional. Les botigues de mascotes ja no podran vendre animals i qui vulgui un gat, un gos o una fura l'haurà de comprar en un centre de cria. En el cas dels gats, també hauran d'estar sempre esterilitzats. Tot i que la llei catalana ja ho preveu, aquesta nova norma prohibeix a tot l'Estat sacrificar animals si no és per motius sanitaris o d'eutanàsia. Així doncs, en cap cas, les gosseres o entitats de recollida d'animals podran sacrificar-ne per motius d'espai o motius econòmics. No es podran comprar tampoc mai animals per internet i també s'incorpora el veto als animals salvatges dels circs.
Segur que ara mateix ens escolta molta gent des de casa, particulars, amb els seus animals. Com els afecta la norma?
Doncs mira, els animals de companyia, gossos, gats i fures, que són els tres que inclou aquesta norma, no podran deixar-se sols més de 3 dies. En el cas de gossos, el límit, ho deies en començar, baixa a les 24 hores, un dia. També s'inclou l'obligació d'identificar aquests animals, tenir-ne cura, donar-los assistència sanitària quan calgui, de manera periòdica, i recórrer a un professional si el comportament de l'animal provoca problemes de convivència. Finalment, queden fora de la llei l'assegurança de responsabilitat civil pròpia i específica per a gossos i el curs per a propietaris de gossos que preveien en un inici el text d'aquesta llei.
Hi ha canvis pel que fa a les espècies d'animals que es poden tenir a casa?
De moment, no. La nova norma deixa pendent l'elaboració d'una llista d'animals de companyia al marge d'aquests tres que té anat dient, gossos, gats i fures. Ricard Parés, vicepresident del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, deia això.
Que la gent que ja té animals a casa que no siguin estrictament els de companyia que es consideren ara, que és gos, gat i fura, no s'han de preocupar. Hi ha gent que a vegades ens ha trucat, escolta, tinc una iguana, tinc un lloro, tinc a Carolina, i ara què? Això no puc tenir? No, que no es preocupi, aquell animal que té, que segur que el tindrà molt bé, pot continuar tenint.
Les sancions que preveu la llei van dels 500 als 200.000 euros, però què en pensen les entitats animalistes?
Doncs no els agrada, que queda molt curta. Iván Guijarro, portaveu del PACMA, el Partit Animalista Barcelona.
Estamos dejando fuera de esta ley al 99% de los animales. Es una ley que ni siquiera recoge protección para todos los perros. Es los perros que estén destinados a actividades como, por ejemplo, la caza, que además son actividades que normalmente necesitan una especial protección, se quedan fuera de esta ley. Entonces es bastante decepcionante.
La llei es va aprovar al Congrés, entra demà en vigor perquè es compleixen 6 mesos des de la seva llum verda.
La inflació registra al setembre la pujada més important de l'any. Els preus, i això és una cosa sensible per a molts ciutadans, van créixer 9 dècimes i la inflació interanual se situa al 3,5% segons l'Institut d'Estadística. Rafael de Ribot.
Doncs el principal responsable de la pujada ha estat l'alça dels preus dels carburants. La inflació subjacent, que no té en compte els costos energètics i els aliments frescos, ha frenat lleugerament pel refredament de la demanda. L'augment de la inflació al setembre té una altra conseqüència. Els funcionaris de l'Estat rebran un increment salarial addicional del 0,5% amb efectes des de l'1 de gener, que s'hauria d'abonar a la nòmina de l'octubre. Això suposarà una paga d'entre 50 i 150 euros segons els salaris. Els de la Generalitat la cobraran una mica més tard, al novembre.
Aquestes clàusules de revisió salarial són claus per no perdre poder adquisitiu. Això s'estava revertint aquest any. I Ignasi Ibat, no sé si ara perilla.
Doncs mira, Manel, dependrà de si la inflació es dispara molt més. Ara està al 3,5%, com deia el Rafael, en taxa interanual, i els augments dels convenis que es firmen aquest any són de l'entorn del 4%. Això ho fixa l'acord marc de sindicats i patronals pactat el mes de maig, i Javier Ibar, responsable de Relacions Laborals de Foment del Treball, ho confirma.
Totes les negociacions de convenis col·lectius on participem s'està aconseguint doncs, aquests percentatges d'increments salarials entre el 3-4 i fins i tot per sobre d'aquest 4%, no?
Hem sentit, per sobre del 4. De fet, el 4-20, però només pels nous convenis, especifica Cristina Torre, que és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
Aquest 4-20 d'increment salarial és pels convenis que negociem aquest any. Normalment els convenis tenen una estabilitat de 2-3 anys de negociació, per tant, molts convenis es van signar l'any 21-22. Per tant, no totes les persones treballadores del país tindran aquest 4% d'increment salarial.
De fet, la mitjana d'augment de sou de tots els convenis, els nous i els antics, és del 3,11%, segons les últimes dades de l'Observatori de Treball, i això afecta 1.400.000 assalariats a Catalunya.
Per tant, es pot dir que s'està recuperant el poder adquisitiu?
Sí, sí, ho diuen tant sindicats com patronals. Sentim Núria Gilgado, que és secretària de Política Sindical de la UGT.
Realment, aquest any s'està començant a recuperar poder adquisitiu, però cal dir que venim d'anys de devaluació salarial, que vivim a un país de salari baixos i molt baixos. Per això es va signar l'acord de negociació col·lectiva, doncs, que deia que els salaris han d'augmentar un 4% per aquest any 2023, més un 1% en funció de com quedi l'IPC.
Això de les clàusules de revisió salarial. L'IPC és el principal factor per negociar els augments de sou, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, vol que n'hi hagi més.
L'IPC no pot ser l'únic indicador que utilitzem a l'hora de fer increments, i hem d'introduir altres indicadors en els increments de salaris, per exemple, productivitat, evolució del PIB, que de fet és el que diu també els indicadors que s'han de fer servir per fer l'increment del salari mínim interprofessional.
L'augment del salari mínim serà la pròxima batalla justament entre patronals i sindicats, que el volen situar a 1.200 euros l'any que ve.
5 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Els guionistes de Hollywood avui ja poden tornar a la feina. Han estat 4 mesos en vaga aguantant el pols als grans estudis i a la gran indústria cinematogràfica dels Estats Units. L'Àlex Pastor és un d'ells, cineasta, guionista i membre del sindicat de Hollywood, que just abans de la vaga va acabar juntament amb el seu germà David una nova pel·lícula. I l'Àlex ja ens està escoltant. Àlex Pastor, on estàs ara mateix?
Doncs a Los Angeles, a casa.
Molt bé. Ja treballant?
Sí, sí, sí. Ara que per fi la vaga s'ha acabat, més que treballar, el que tens dret ara és començar a buscar feina.
S'ha d'engegar la maquinària de nou, oi?
Exacte. Ara el que tenim permís és per començar a reunir-nos amb productors, amb estudis, amb executius i veure quins projectes hi ha allà fora que necessiten guionistes o nosaltres proposar projectes a ells, que era una cosa que no podíem fer fins ara.
Quant temps has estat aturat?
Clar, això va començar al maig. El que passa és que nosaltres, el meu germà i jo, estàvem acabant una pel·lícula que la vam acabar abans de la vaga, però també ens va servir un cop acabat la pel·li per agafar aire, no? I prendre'ns-ho una miqueta amb calma.
Molt bé, quina pel·li és?
Es diu Bird Box Barcelona i està a Netflix.
Ha valgut la pena aquesta aturada? Què s'ha aconseguit? Estàs satisfet?
Doncs sí, la veritat és que s'han aconseguit moltes coses. Increments en el que es diuen els residuals, que són els drets d'autor que en aquest cas han de pagar els streamers, que a diferència del que els residuals que un cobrava a través de la tele normal o del cinema, doncs eren molt més baixos i molt més petits, s'ha aconseguit un increment. S'ha aconseguit un increment també de si la pel·lícula que fas per Netflix o Amazon o la sèrie doncs té un èxit especialment espectacular, però la protecció més important, que era la més inesperada, perquè el món va donar la volta el dia que va aparèixer ChatGPT i tothom el va començar a utilitzar, és el tema de la intel·ligència artificial. S'ha aconseguit posar límits perquè no s'utilitzi programes com ChatGPT com a guionistes, perquè no escriguin guions o et reescriguin la feina a tu, i que no puguin forçar, si el guionista no vol, a utilitzar-ho com a eina tampoc.
Des d'aquí tenim la imatge molt dels Estats Units com un lloc molt capitalista, on cadascú ha la seva, però aquí es demostra que el paper dels sindicats tenen molt poder, oi, als Estats Units? O com a mínim, en el vostre cas, heu demostrat molta força.
Sí, la veritat és que el sindicat de guionistes està molt ben organitzat, és dels que batallen més, és a dir, és el que ha anat més vegades a la vaga, o ha amenaçat en anar a la vaga, a diferència del sindicat de directors o el sindicat d'actors, que justament aquesta vegada sí que estan de vaga, però jo crec que el sindicat de guionistes té un historial molt més guerrero, diguéssim, per lluitar pels drets dels seus membres.
Tu formes part d'un sindicat, un cop decidiu anem a la vaga, hi ha una compensació d'un fons de diners que té el sindicat, és obligatori seguir-la, com funciona?
Home, és obligatori seguir-la perquè si no, bàsicament et fan fora. Si tu ets un esquirol, diguéssim, i decideixes treballar malgrat la vaga, doncs tenen dret a fer-te fora del sindicat, i que et facin fora del sindicat és una cosa molt grossa, perquè a través del sindicat és on tens el teu pla de pensions, és on tens la teva assegurança mèdica, aquí no hi ha sanitat pública, i és també la manera en què un cobra aquests residuals dels que deia, perquè la idea aquesta de dret d'autor als Estats Units no existeix. Llavors això és una cosa que està guanyada a pols pel sindicat, que ho ha negociat amb els estudis i els força a pagar aquests diners. I també si tu ets un aspirant a guionista que no és membre del sindicat, i com que no ets membre del sindicat decideixes treballar perquè tècnicament legalment pots, poden posar-te en una llista negra i dir, bueno, quan tu arribis a cert nivell i vulguis formar part del sindicat, com que sabem que et vas saltar la vaga, no et deixarem entrar. Per tant, tenen molt de múscul i molt de poder. De totes maneres, jo vaig juntar-me a la vaga i vaig votar a favor de la vaga perquè estava perfectament i completament d'acord.
Quina repercussions ha tingut aquesta vaga? Fins a quin punt ha suposat un xoc, en el sentit que, primer, hem vist que era molt seguida, que fins i tot els festivals internacionals de cine no hi apareixien guionistes o actors de Hollywood, però en les pantalles, per exemple, dels late nights i tot això, quina repercussió ha tingut?
Home, tots els late nights aquí van haver de parar immediatament des del dia que va començar la vaga. No hi ha hagut cap mena de late nights. Tots aquests programes d'humor que es graven a diari i que s'escriuen a diari, doncs van haver d'aturar-se, també els programes d'esquetxos com Saturday Night Live. Tot això començarà a tornar a partir de la setmana que ve. I a part d'això, hi ha moltes estrenes que s'han hagut de posposar. Hi ha pel·lícules que s'estaven a punt de rodar que es van aturar. Són coses que potser l'espectador ara mateix no notarà, perquè produir una sèrie de televisió o fer una pel·lícula triga temps en arribar a les pantalles, però d'aquí uns mesos és quan començarem a veure que hi ha menys novetats, no? Que hi ha menys estrenes.
Doncs des del Catalunya Nit et desitgem molta inspiració per una banda i molta sort en la recerca de projectes interessants per l'altra. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a tu.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. I si poguessis fer un viatge al futur i gaudir de les estrelles de la clàssica de les properes dècades?
Dissabte 30 de setembre, a partir de les 11 del matí, viu una marató de concerts al Palau de la Música Catalana.
Amb el cicle Concurs al Primer Palau tens 7 concerts breus amb joves talents, amb instruments i programes diversos.
Entrades a palaumusica.cat.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
És quan tu ens
és
mires.
És quan tu ens mires.
Que connectem amb la realitat.
Que connectem amb la realitat.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent que estimo.
Amb la gent normal.
Amb la gent brutal.
Nova temporada de TV3. Ens movem, canviem. I amb tu...
I amb tu...
Comencem. Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Si n'hi ha d'històries que esperen i que ningú no explicarà. De tota la veritat, de Núria Cadenes, Setmana del Llibre en Català.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Mira, tinc varios cotilleos d'aquest amb presentadores, cantants...
Del Julio Iglesias?
No, del...
De la Mèrit. És veritat que dormien en habitacions separades tota la vida amb la Sofia i que pràcticament
sí,
mai van arribar a dormir junts?
Van dormir junts per fer els fills, però com que de seguida el va pillar amb altres amants, ella fa molts anys que viu a Londres. Molts anys. El que m'estranya, l'altre dia no sé amb qui ho parlava, que ella sí que no ha tingut cap altra relació ni se li coneix.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Estem en una època que si la reina hagués tingut algun rotllet es podia deixar... I res, res.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Catalunya. La Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya s'engalana amb la plaça del Diamant en la inauguració de la nova temporada que aixeca el taló amb un homenatge a Mercè Rodoreda. Una estrena a la qual han assistit nombroses autoritats i personalitats del món cultural i per nosaltres una d'elles és Marta Vives.
Una plaça del Diamant que converteix la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya en una mena d'encants on cada un dels objectes, balances, cafeteres, balancins, roses, dona sentit i alhora bellesa plàstica. El soliloqui de la Natàlia, la Colometa, dita per 11 veus de tons, textures i edats que s'entreteixeixen al llarg de les dues hores del muntatge. Dones que s'escolten, es miren i són una sola, i alhora són moltes, i són totes, i tornen a ser una. Els pensaments de la Natàlia per la seva intimitat, que manté la duresa del text de la Rodoreda, aquí polifònic i poderós. Un muntatge vell, poètic i metafòric, que cedeix al realisme de la novel·la i el converteix en una coreografia d'emoció, paraula i respiracions, i tot plegat embolcallat de l'espai sonor de la Clara Aguilar, que acompanya i empeny en directe. Un inici brillant i necessari del Teatre Nacional de Catalunya, que aquest any reivindica la memòria a l'alçada d'una de les obres més grans de la nostra literatura, la plaça del Diamant.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
Setangana es despulla com a artista en un documental que s'ha presentat avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La seva presència ha generat molt d'enrenou, sobretot quan ha anunciat que vol obrir una nova etapa com a director de cinema. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Esta ambición desmedida, que arribarà als cinemes d'aquí un mes, mostra totes les interioritats de la gira del seu lluat disc El Madrileño i pot canviar la perspectiva de molta gent vers ell, tot i que ell no ho buscava.
Para mí también es duro en muchas partes del documental, pero bueno, o sea, con este documental yo no quiero que la gente piense nada de mí. Si nos quedamos igual, yo estoy encantado de la vida. Lo mismo que pensabas antes, lo mismo después, estamos perfectos.
Com a director treballa ja en un documental sobre el guitarrista de flamenc Gerai Cortés, però en el futur avançat que vol rodar ficció.
La natura vista a través dels millors artistes de l'últim segle arriba al Caixa Fòrum de Barcelona en una exposició de 80 obres de diverses disciplines.
La mostra combina pintura, escultura, fotografia, cinema, disseny i arquitectura amb una gran quantitat d'obres de mestres del segle XX, com destaca la seva coordinadora Montse Siurana.
Tenim Dalí, Picasso, Miró, Corbusier, Max Ernst, Giacometti, Arp, Calder i, per tant, Kandinsky, i, per tant, és una mica difícil de triar alguna obra en perla, perquè és realment tota l'exposició està plena d'obres mestres de la col·lecció del Pompidou.
La gran majoria d'obres, com ara sentíem, provenen del Centre Pompidou de París.
Dos minuts i arribarem a les 10:40. Déu-n'hi-do, la de notícies que hem tocat fins ara, però n'hi ha hagut moltes que no ens hi han cabut. Trien una, Sergi.
Vinga, doncs, hem triat una cursa d'atletisme, en concret la final masculina dels 100 metres de l'estat de Delhi, a l'Índia, perquè resulta que l'ha hagut de córrer un sol atleta. Es diu aquest heroi Lalit Kumar, de 20 anys, que s'ha trobat sol a la sortida perquè els seus 7 oponents s'han retirat just abans de la carrera alegant que tenien distensions musculars. Bé, la qüestió és que sembla que tots s'han retirat, Manel, després de saber que havien arribat funcionaris de l'agència antidopatge per fer proves antidopatge.
El que ha quedat sol mereixia l'or, eh? Està claríssim. Catalunya Ràdio i TV3 són els mitjans preferits per informar-se segons l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió. Però avui en David Guzmán vol parlar d'una altra pàgina de l'estudi, la que fa referència a la inversió pública en cultura.
A l'informe surt el capítol 8 i hi ha alguna cosa dels resultats que no em quadra. La primera pregunta diu: creus que els poders públics haurien d'invertir més recursos en cultura? I més del 60% contesta que sí, sense pal·liatius. Però després arriben els matisos. Creus que en producció audiovisual a Catalunya els poders públics haurien d'invertir més en cultura? I aquí un 63% creu que ja estem bé així o que s'hauria d'invertir encara menys. A mi aquest grup del 63% m'interessa força. La meva teoria és que encara tenen un televisor de tub connectat lligat màgicament amb l'any 98 o amb el 2006, quan el 33 era un canal que matia dia i nit i la programació cultural no te l'acabaves. L'altra meravella a l'enquesta, a l'apartat cultural, és quan pregunten sobre la inversió en videojocs. Un 83% creu que no cal invertir-hi més o que ja s'hi ha invertit massa. Novament és un percentatge revelador, perquè vol dir que 8 de cada 10 enquestats, quan pensa en videojocs, deu tenir al cap alguna forma de guerra urbana o de lluita violenta o, els més veterans, de platets voladors i per de comptar. Si algú d'aquest 83% hagués entrat en ficcions digitals com el Botanícola de Manita Design, el Midnight Scenes d'Octavi Navarro o el Gris de Conrad Roset, la resposta hauria estat una altra. Si d'alguna cosa no anem sobrats, malauradament, a Catalunya, és d'inversió cultural, en qualsevol de les seves formes.
Els dijous tenim sessió de cine amb Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit, Manel.
I avui parlarem d'un tema, a veure com l'ha tocat el cinema, que ja n'hem parlat en aquest informatiu molt, que és tot el que està passant a l'Alcarabaj. Quina tria ens has fet?
Doncs mira, jo, seguint una mica la pauta del que havíem parlat, intentant també trobar pel·lícules que una mica anticipessin fets com els que estan passant aquesta setmana, he anat a buscar per començar una pel·lícula dels germans Taviani que es diu El destino de Nunik.
Non si deve creare panico tra gli armeni. Non devono sospettare nulla.
Li prenderemo di sorpresa, ma quando? Stanotte? Domani?
Bisogna aspettare il momento opportuno. Le invieremo una squadra speciale che si metterà a sua disposizione. Lei darà gli ordini.
Ma non deve preoccuparsi, colonnello. Saranno loro a eseguire l'operazione. Retate, arresto degli uomini, eliminazione.
E i bambini, le donne?
Saranno trasferiti, deportati tutti.
Ha sentit moltes paraules que tenen a veure amb precisament els fets d'aquests dies.
Entès, deportati tutti.
Deportats, etc. Un conflicte que ve de molt lluny, evidentment, no només del 1991, com va començar el drama de Nagorno-Karabaj i del poble armeni instal·lat a l'Azerbaijan, etc., sinó de primers del segle XX i molt abans, no només per qüestions d'odi racial, sinó perquè és un enclau cobdiciat i que convé molt sovint desestabilitzar. Jo no puc inevitablement pensar que el Kremlin no estigui darrere de tot plegat amb aquesta mena d'operació col·lectiva d'intentar dispersar l'atenció del món i seguir ampliant les seves urpes col·locades en diferents llocs perquè precisament havien tingut un protagonista molt clar en el tema. Que els germans Tavianes, de tots de Padre Patrone, de la nit de Sant Llorenç, etc., a un moment donat fessin una atenció tan clau sobre una temàtica que s'acabaria repetint tantes vegades al llarg de la història com ara mateix demostra el seu valor.
Pensem que això és el que sempre ha explicat la història. Recordem que ja fa 2.000 anys Tucídides, el gran historiador grec, ja deia, parlant de la guerra del Peloponès, no hi ha guerra pitjor que aquella que té lloc entre persones que es coneixen.
Parlando della guerra del Peloponneso, non c'è guerra più orribile di quella che si combatte fra persone che si conoscono. Quindi c'è questo pericolo.
I ara es percep aquest perill. Ens envolta per tot arreu. I hem fet la pel·lícula també per aquesta raó. Hem parlat del genocidi armeni per donar veu a d'altres genocidis que ara mateix ens envolten.
Una llarga història de gent que s'ha dispersat pel món i que a vegades ni sospitem que provenen precisament de repressions i genocidis com aquest. Per exemple, l'autora de la novel·la, Antonia Arslan, William Saroyan, Cher, és una de les descendents, Cherilin Sarkissian, d'aquest poble armeni que, com els kurds, sempre han trobat que molestaven per tot arreu i sempre acabaven pagant una mica els plats trencats. La veritat és que aquesta llista de noms és impressionant. Andrea Gassi, Diana de Gales, té orígens armenis, Steve Jobs, Kim Kardashian, Andy Serkis, l'actor que va fer de Gollum, El senyor dels anells, Atom Egoyan, gran director canadenc que precisament en pel·lícules com Exòtic, El dulce porvenir, amb la seva dona, ha prestat una atenció clau precisament als drets humans i les revenges entre els pobles que són veïns i que a vegades no respecten les fronteres o com hauria de ser. Ho dic perquè ell va fer una altra pel·lícula que jo també admiro moltíssim i que es diu Ararat. Ararat és una regió d'Armènia. Ararat és on va anar a parar l'Arca de Noé. I en aquesta pel·lícula, un actor, que ara no diré el nom encara, interpretava el paper d'un home vell que precisament es queixava de com la seva raça havia patit aquesta història.
Do you know what still causes so much pain? Not the people we lost,
or the land. It's to know that we could be so hated. Who are these people who could hate us so much?
I per què van cridar aquest home? Perquè sempre va lluitar pel poble armeni, tot i que ell s'havia canviat el nom. El nom era Shanur Vaginak Aznaburian. És un cantant molt conegut, és Charles Aznavour. També armeni d'origen i, a més, una persona que la seva família va patir i van morir molts en aquest genocidi de l'època de la Primera Guerra Mundial. Mai ho va amagar, sempre va lluitar a favor dels drets del seu poble, va crear fundacions per protegir els descendents d'aquesta gent i el seu compromís és un exemple precisament de qui no nega la seva història i, si no, ja sabem que està condemnat sempre a repetir-la. I la gràcia és que en aquesta pel·lícula Ararat d'Atomegoyan, Atomegoyan el va cridar, ell va acceptar i va dir, però jo escriuré les línies del que diu el meu personatge. I el que sentia més precisament no el personatge, sinó el mateix Charles Aznavour dirigint-se a la humanitat. Aquest compromís de Charles Aznavour, hi ha una altra cançó que també ho prova, com ell diz. J'habite seul avec maman. I ho dic perquè moltes vegades ens fixem en els artistes només pel seu valor fent el treball que els hi és reconegut. Però el que és important també és distingir aquells que, darrere de la seva professionalitat, amaguen un home del món, un home de la veritat i un home del real. I tu, que has viatjat molt i has viscut moltes situacions semblants a aquestes...
I he estat allà, he estat a Armènia, amb el món Ararat també a la vora... Sí, he cobert aquesta crisi semblants a la de l'Alt Karabakh i és bo també trobar-ho al cinema. Ararat, per cert, la podem veure a Netflix, crec que sí.
I l'altra també es pot trobar a les plataformes i, per tant, la meva última recomanació és no només atendre els mitjans de comunicació, que sí, i veure què passa a la història actual, que també, sinó també veure com l'art, els artistes i també el cinema han recollit aquestes problemàtiques. C'est la nuit que je l'exerce
travesti. Amb l'Àlex Gorina faríem sessió doble, triple, contínua i no pararíem, ho hem de deixar aquí, però la setmana que ve més.
Tornarem. Gràcies, Àlex. Gràcies, Manel.
I ara una petita pausa i després atenció perquè parlarem d'un fenomen que es diu speed watching.
Catalunya Nit. Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Aquest octubre, al Teatre La Biblioteca s'estrena Papers de la Guerra. La família Castells recupera les cartes del seu avi al front a través de la veu d'en Pau Vinyals, mentre els germans Castells pinten un gran taló en directe. Junts, trencaran els silencis de la nostra memòria.
12 úniques funcions del 9 al 26 d'octubre. Entrades a laperla29.cat.
I si poguessis fer un viatge al futur i gaudir de les estrelles de la clàssica de les properes dècades?
Dissabte 30 de setembre, a partir de les 11 del matí, viu una marató de concerts al Palau de la Música Catalana.
Amb el cicle Concurs al Primer Palau, tens 7 concerts breus amb joves talents, amb instruments i programes diversos.
Entrades a palaumusica.cat.
Encara no t'has abonat a la nova temporada de BCN Clàssics?
Escull entre 3 modalitats amb fins a un 15% de descompte i gaudeix de grans noms com...
Màxim Bengerov, Hilary Hahn i Jean-Andrea Noseda, Zubin Mehta i l'Orquestra Filarmònica de Múnich, Renaud Capizón, Hélène Grimaud, entre d'altres.
Abonaments i entrades ja a la venda a bcnclassics.cat.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178.
Aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio, especial segona volta del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo. A només 4 abstencions de sortir president. Què passarà divendres al Congrés dels Diputats? D'això i de les conseqüències en parlarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 6 a 1...
Al Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Heu sentit a parlar de l'speedwatching? És una pràctica cada vegada més extensa. Es tracta de consumir qualsevol producte audiovisual accelerant-la la velocitat de reproducció. Aquí, que ens agrada encarar les notícies de manera pausada, potser algun oient voldria fer això, escoltar tot el que diem de manera més ràpida. Per una banda, no s'ho voldríem perdre, però per l'altra, s'ho voldríem ventilar molt més ràpidament. Bé, nosaltres seguim amb el nostre ritme habitual i cadascú que ho posi a la velocitat que vulgui si ens escolten diferit. Però volem parlar d'aquest fenomen amb la Cèlia Forment.
Bona nit. Si et sembla, Manel, comencem amb un exemple. La Vinga. Trilogia sencera del Senyor dels Anells dura 11 hores.
Hem d'aconseguir el tresor. Nos el van robar. Hòbits falsos i lladregots.
Però si reproduïm les pel·lícules a 1,5, la podem acabar en 7 hores.
Hem d'aconseguir el tresor. Nos el van robar. Hòbits falsos i lladregots.
La cultura de la immediatesa ha traspassat TikTok i ara les noves generacions no poden parar de consumir contingut cultural de pressa i corrents. És la tendència digital que en anglès, com dèiem, es coneix com a speedwatching i es tradueix com a visionat d'alta velocitat o visualització accelerada.
De quin tipus de contingut estem parlant?
De tot el contingut que es reprodueix en un dispositiu a través d'internet. Podcast, música, pel·lícules, àudios... Netflix, per exemple, deixa triar l'usuari fins a 4 velocitats diferents de reproducció. 0,5, 0,75, 1,25 i 1,5. YouTube va més enllà i permet accelerar el vídeo fins al doble de la rapidesa inicial.
Sabem per quins motius està creixent aquesta pràctica?
N'hi ha 3 de principals, segons l'experta en tendències audiovisuals i internet, Elena Neira. El primer té a veure amb la novetat, amb les ganes de provar avenços tecnològics. El segon motiu, amb el fet de no poder esperar, de voler les coses per ara mateix. I el tercer, amb la por de no estar a la moda.
Esa borrachera de dopamina que tienen los cerebros de las generaciones más jóvenes, que están expuestas a multitud de estímulos y que los hace ser pues, personas hambrientas de novedad, y ese ansia pues, al final se traduce en querer recibir el mensaje pronto. Y en último lugar, pues, por la presión del FOMO, ¿no? Esas siglas que en inglés del miedo a quedarse fuera de lo que está de moda, lo que está in, y hay como cierta urgencia, ¿no?, por saber las cosas rápido para tener esa sensación de que estàs en la onda.
Explicada la teoria, hem volgut preguntar directament a adolescents i joves si practiquen realment l'speedwatching en el seu dia a dia.
Al principi, quan WhatsApp va treure l'actualització dels àudios, em semblava una mica estrany. Però ara tots els missatges me'ls escolto mínim a 1,5. I si em salta l'àudio original normal, em poso bastant nerviós.
Que sèries de Netflix les fiquem en velocitat a 1,5 o per 2, però no sé, perquè simplement dona la sensació que pots veure menys contingut en un període de temps més reduït.
A mi m'encanten les llistes de Spotify en versió speed-up. Sonen millor que les originals.
Entenc que això de l'speedwatching té una part pràctica, però no sé si també té riscos. Pot ser que d'aquí uns anys no siguem capaços de concentrar-nos en un llibre o desconnectem el tercer minut d'un documental. Què en diuen els experts?
Ens explica la psicopedagoga i professora de la UOC, Silvi Pérez, que sí, que poden haver-hi riscos.
Sí que es preveu una baixada dels temps d'atenció, una baixada de la capacitat de concentració, una baixada de no poder llegir un llibre perquè trigarem massa a llegir-ho. El meu consell seria intentar dur a terme unes altres activitats que impliquin aquest esforç cerebral, és a dir, aprendre a tocar un instrument, aprendre a conduir una cosa que potser no sé conduir, aprendre un altre idioma.
Doncs segur que hi ha molta gent que els agrada consumir els productes tal com han estat creats, però si algú ens vol fer un speed listening, és a dir, escoltar-nos de manera més ràpida, nosaltres que anem a poc, endavant. Ens passa un cop a cada programa. Perdem el control del comandament musical i és l'home del temps qui tria la cançó d'aquest espai, que avui no és en Tomàs Molina, sinó en Jofre Genué. Molt benvingut al Catalunya Nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Quina cançó has triat i per què?
Bé, he tret una cançó per demanar una mica d'ajuda de SOS. Ah. És a dir, el que feia Police fa ja força anys, 30 sí. o 40, sí, sí. amb aquesta cançó. Sobretot en referència al canvi climàtic, en aquesta situació que tenim estancada i anòmala, que no vol canviar, que persisteix, calor, temperatures poc habituals i, de fet, pendents una mica a veure si amb l'arribada de l'octubre fins i tot tindrem la primera xifra mai enregistrada de 35 graus, perquè els termòmetres encara s'han d'inflar més els pròxims dies. Avui ja s'ha arribat als 33. Això no pot ser, i a més amb aquesta absència de pluja que tant necessitem. Per tant, crec que la cançó és adient de demanar aquest SOS, a veure si ens ajuda algú.
Sí, mira, ho escric, que plogui bé, ho poso en una ampolla i la llancem.
Això mateix.
Moltes gràcies, Jofre.
Bona nit.
Arribem a aquell punt de la nit en què ens agrada pensar en com parlem i ens hi ajuda l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit.
Avui quina paraula ens portes?
Doncs mira, avui amb les votacions de la investidura ens estem trobant molt les expressions previsions complertes o vaticinis complerts, i ens ha semblat que era un bon moment per recordar la diferència entre complert i complet, que sovint es confonen.
Sí, doncs vinga, parem l'orella.
Doncs va, som-hi. Doncs mira, complert és la forma verbal i és el participi del verb complir. Aleshores diem, el president assegura que ha complert el programa electoral, Catalunya Ràdio ha complert 40 anys, per si algú no ho sabia, sí. o s'ha complert el termini. En canvi, l'adjectiu complet vol dir que conté tots els elements, sinònim de ple, de sencer, una col·lecció completa, no pas complerta, tinc un cotxe molt complet, no molt complert, i diem disposar de dades completes o penjar el cartell de complet, no complert.
Doncs crec que tant a mi com a tots els oients ens ha quedat completament clar.
Molt bé, missió completa, aleshores.
Exacte. Vinga, doncs demà hi tornem. Gràcies.
Adéu.
Tres minuts i seran les 11. Són tres minuts per nosaltres, ja ho sabeu, clau. La cançó amb què entrem a la part final del programa es titula Nothing Arrived, no va arribar res. I no sé si gaire gent es pensava que arribaria aquest dia, però ha arribat. Ha estat un dia brillant per a ell i per a moltes persones que segueixen el mateix equip.
Soc l'Eduard Solà, el narrador dels partits del Girona a Catalunya Ràdio, i avui és un gran dia per als gironins i per tots els aficionats del Girona, perquè ens hem aixecat líders de primera divisió. De fet, ja vam anar a dormir ahir líders després de guanyar a Villarreal al vespre. També ens aixecarem líders dissabte i aviam si també podem anar a dormir líders dissabte. Això voldria dir que el Girona hauria guanyat el Madrid a Montilivi. I és que dissabte el Madrid jugarà al camp del líder. Bona nit.
Precisament demà hi ha partit de Lliga i nosaltres sonarem per Catalunya Informació. Ens posem de seguida a pensar les notícies de demà. L'última paraula la cedim a aquest cantant.
Hola, this is Connor from Villagers, and it's a pleasure to have my song Nothing Arrived played on Catalunya Nit. Much love, everybody, and bona nit.